La Viqui Pregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
Hola, Viqui Friquis. Benvinguts i benvingudes. Aquí estem per presentar-vos una nova temporada de la Viqui Pregunta, amb el nostre equip, l'Amador, en Robert i la Gemma. Us portem una Viqui Pregunta amb nous temes i amb algunes novetats. La primera, que ja avui incorporem, és la durada del programa, que serà de 30 minuts. Una altra és que les preguntes i els temes que parlarem no només són preguntes dels oients, també nosaltres us en proposarem. Adaptarem el temps dels blogs i d'altres novetats que ja anirem anunciant a mesura que les apliquem. I ara, sense perdre més temps, us presentem el programa número 24 de la Viqui Pregunta. La Viqui Pregunta d'avui, què és el cohabitatge? L'Amador ens respondrà què diu la Viquipèdia i entrevistarem a José Téllez, de Sostre Cívic, per saber més del cohabitatge a Catalunya i al món. I per acabar, us explicarem coses de la Viquipèdia.
La Viqui Pregunta.
Què és el cohabitatge? On hem de dir cooperativa d'habitatge en cessió d'ús?
Què diu la Viquipèdia?
Bé, anem a veure amb dues definicions per poder entendre-ho millor. Mireu, a la Viquipèdia, per cohabitatge diu: és una comunitat de cases privades agrupades al voltant d'un espai compartit. Cada habitatge familiar, independentment o adossada a un altre, té les comoditats tradicionals, incloent una cuina privada. Dels espais compartits, típicament destaca una casa o espai comú, que pot incloure una cuina gran, una àrea de menjador, bugaderia, espais recreatius, etc. I a l'espai exterior compartit pot incloure aparcaments, passatges per caminar, espais oberts, jardins, també altres recursos com eines de bricolatge o jardins o vehicles. Les comunitats de cohabitatge donen suport als seus residents mitjançant valors compartits i normalment adopten formes de viure amb enfocaments ecològics i sostenibles. En conjunt, el cohabitatge facilita la interacció entre veïns i proporciona beneficis socials i pràctics, a més de beneficis econòmics i mediambientals. Per l'altre costat, aquesta visió que hem vist, el cohabitatge, fixeu-vos que el nucli, diguem-ne, personal, familiar, és el que acaba, sobre el que acaben girant el resta d'activitats de la comunitat. L'altra visió, que és la cooperativa d'habitatge en cessió d'ús, és una modalitat d'accés a l'habitatge a través de la qual una comunitat de veïns pot viure en un edifici sense posseir la qualitat de propietaris ni d'arrendadors, durant un període que oscil·la entre 50 i els 100 anys, sempre a un preu inferior al preu de mercat actual. Aquest model està fonamentat en la reutilització de finques i o solars en desús que l'Ajuntament o un propietari privat cedeix. La cooperativa es fa responsable de la construcció i la renovació de l'espai per, posteriorment, posar l'immoble a disposició dels socis potencials. Aquests paguen una entrada per adherir-se a la cooperativa i, mitjançant un pagament mensual, molt reduït normalment, disposen d'accés a l'habitatge de previda. Tanmateix, no només potenciar la sostenibilitat econòmica, sinó que preveu criteris ambientals estrictes, promou la vida comunitària entre els veïns i dona lloc a l'ús compartit d'infraestructures bàsiques. És a dir, en aquest segon, tot i tenir una similitud amb el primer cas, aquí el focus es fa en que hi ha una entitat que s'encarrega de la gestió d'un concepte que és comunitari en si mateix, com el que hem vist abans.
La Viqui Entrevista.
Doncs tenim aquí a la nostra entrevista d'avui en José Téllez, que és responsable de comunicació de Sostre Cívic. Benvingut, José, bon dia, com estàs?
Molt bon dia i gràcies a vosaltres per convidar-nos i per prestar atenció a l'habitatge cooperatiu en sessió d'ús.
Doncs mira, prestem atenció perquè és una inquietud que està al carrer, perquè és un tema que se'n parla i que ha arribat per quedar-se i per créixer, esperem. I t'hem triat, us hem demanat contactar perquè hem vist que Sostre Cívic és l'entitat pionera a Catalunya treballant el cohabitatge. Sostre Cívic es defineix com una proposta alternativa d'accés a l'habitatge des de l'autogestió, la voluntat i la transformació ecosocial. És a dir, aquí al darrere hi ha tota una filosofia de vida, hi ha molts valors i hi ha molta intenció de canviar com ens mirem l'habitatge des d'aquesta societat que hem creat. Què tens per dir-nos d'aquesta definició del cohabitatge i d'aquesta voluntat de transformació ecosocial? Digues.
No, que m'agrada que comencis per aquí, no? Per la part més filosòfica, perquè nosaltres sempre que hem d'explicar el que fem, doncs més enllà de parlar de lo concret, que suposo que tindrem temps d'explicar-ho, i de parlar d'exemples, no? Que al final és el que la gent vol saber, però a nosaltres sempre ens agrada començar per la filosofia. I la nostra filosofia és molt clara. I és que l'habitatge no pot estar subjecte al mercat. L'habitatge és un dret fonamental, del qual se'n deriven molts drets, però moltes vegades diem que és la mare de tots els drets, perquè si no tens habitatge, doncs hi ha moltes coses que no pots tenir, molts drets que no pots tenir garantits. I, per tant, nosaltres considerem l'habitatge un dret i no un bé de mercat i, per tant, per això promovem una alternativa a la compra i al lloguer, no? Que és l'actual binomi, no? Sempre que algú, pues, fins ara, no? Sempre que havíem d'accedir a un habitatge, pues, o compra o lloguer, no? No teníem més alternatives, no? Nosaltres prenem una nova alternativa, el que podríem dir una tercera via, que surt de la compra i el lloguer i parla de l'habitatge com a un dret i com a un bé per utilitzar i no per especular.
D'acord, és una gran part. Aquest canvi, aquesta mentalitat que tots tenim, que si no som propietaris d'alguna cosa no som res, quan en realitat és tot el contrari, el que hem de fer és fer servir els béns per ser feliços i per compartir altres coses. Això em porta a parlar dels fonaments d'aquest cohabitatge, que entenc que són els grups promotors. En el centre de tots aquests projectes, evidentment, hi ha les persones. Les persones que s'uneixen amb una intenció comuna de viure juntes per fer-se la vida millor, no només més assequible, l'habitatge està clar, però també volen compartir moltes més coses. Com són aquests grups? Què els uneixen? Quins valors comparteixen?
Clar, nosaltres parlem, si no només pensem que l'habitatge és un dret, sinó que també creiem en l'autogestió de les persones, no? O sigui que, i també promovem un model d'habitatge on les persones usuàries, no? Que no les propietàries, ara en parlarem, estan en el centre, no? I són elles les que s'autogestionen, evidentment, amb el suport dels professionals, o sigui, no tothom ha de saber de tot d'un habitatge, hi ha molts professionals que donen aquest suport i nosaltres també garantim aquest suport, però que al final les decisions, no, dels habitatges, sempre tot el que es pugui decidir, sempre depèn de cada projecte, doncs estan al centre de les persones, no? I llavors per això també promovem molt l'autoformació i l'assessorament perquè totes les decisions estiguin en el grup de persones, no? Que li diem el grup promotor abans d'iniciar un projecte o el grup de convivents quan ja està visquent. Per això nosaltres sempre ens presentem, més que una cooperativa d'habitatge, som una organització que s'autogestiona el dret de l'habitatge.
Molt bé. Sostre Cívic, per tant, acompanya les persones en aquest procés, els dona suport en allò que puguin necessitar, basant, evidentment, en una experiència contrastada de molts projectes que ja us funcionen. He vist que teniu ja 14 projectes que estan convisquent, 14 més que estan en diferents fases d'evolució. Això demostra que el cohabitatge funciona, que el sistema és vàlid.
Sí, nosaltres més que una entitat d'acompanyament, o sigui, tenim actualment més de 1.500 persones sòcies i per tant són aquestes 1.500 persones sòcies que s'autoacompanyen. O sigui, no som una entitat externa que acompanya, perquè això n'hi ha altres que fan això i està molt bé, en cooperatives d'arquitectes, cooperatives d'acompanyament que fan aquesta feina. Nosaltres No fem exactament això. O sigui, són les persones sòcies que organitzades en assemblea tenen un equip tècnic que és autoassessora a les persones sòcies. Per tant, per això sempre parlem d'una organització autogestionada. O sigui, no som una entitat externa que acompanya algun projecte i ja està, sinó que les pròpies persones autoorganitzades en assemblea doncs, creen els recursos professionals necessaris, no? a preu de cost per fer realitat els seus projectes d'habitatge. I sí, comentaves al començament que som l'entitat pionera, o sigui, precisament aquest any hem fet 20 anys des de que l'associació Sostre Cívic es va crear, amb la idea de portar un model d'habitatge que no s'ha inventat aquí, o sigui, que de fet fa molts anys que es desenvolupa a molts països del món, sobretot ens inspiràvem en les experiències de nord-europees, especialment a Dinamarca, però també a Sud-amèrica o a Uruguai, no? I vam intentar fa 20 anys portar aquest model a casa nostra, no? Llavors, fa 20 anys que està l'associació creada, però com a cooperativa, amb el seu primer projecte, amb el seu primer habitatge, només fa 10 anys. O sigui que van haver-hi molta gent que durant 10 anys va estar picant molta pedra per tal de que les administracions, les entitats bancàries, els professionals, els arquitectes, dos, veiessin, no, que aquest era un projecte viable, no? I llavors tot va començar amb un petit projecte a Barcelona, cedit per l'Ajuntament de Barcelona, un edifici on es va fer una rehabilitació, que és Princesa 49, que es va transformar en el primer habitatge cooperatiu en cessió d'ús a la ciutat de Barcelona, cedit per una administració pública, i eren 6 habitatges només, és un petit bloc, que va ser com una experiència pionera, no? I actualment, com a cooperativa, com a Sostre Cívic, estem gestionant a prop de 100 habitatges en tots aquests projectes, no només a Barcelona, sinó repartits per tota Catalunya. D'aquests, prop de 200 ja estan en convivència, no? I la resta serà una realitat en els propers 2-3 anys. I més enllà d'això, hi ha altra gent també, que no és Sostre Cívic, altres cooperatives d'habitatge que estan desenvolupant els seus projectes i, per tant, l'habitatge cooperatiu de cessió d'ús avui a Catalunya ja estem parlant de que són més de 1.000 habitatges en convivència o que seran aviat una realitat. Per tant, encara que és una realitat modesta, però comptant que només té 10 anys de vida, doncs ja que podem dir que es desenvoluparà i que ja és una realitat al nostre país, que ja no és una utopia.
Bueno, 10 anys de vida i aquests projectes no és poca cosa, perquè són projectes que requereixen un procés llarg.
Sí, sí.
Vull dir que formar el grup, trobar els terrenys o aconseguir els permisos, sí. Després la construcció, no és un projecte que es faci en 4 dies.
Són els timings també de qualsevol promoció immobiliària. O sigui, no són més llargs que un promotor immobiliari quan decideix fer una promoció immobiliària per guanyar diners. Que és com es fa fins ara. El que passa que aquí, com hi ha la participació i l'autogestió, per tant, som la gent és conscient de lo que costa una promoció immobiliària i és veritat que a l'hora de prendre decisions de manera assembleària, pues, potser és una miqueta més llarg de lo que seria una promoció immobiliària. Si estem parlant d'una promoció immobiliària, normalment, pues, depèn de la promoció, són 2-3 anys, pues, potser aquí són 3-4 anys. No? Una promoció depèn també. Però també això depèn molt de cada projecte, no? Perquè també estem desenvolupant, intentem entre tots els nostres projectes que hi hagi molta diversitat, no? Des del projecte amb un sòl públic cedit per l'Ajuntament de Barcelona, que és un solar i, per tant, és una construcció de 30 habitatges. Llavors estem parlant d'aquests timings més llargs que comentàvem, no? 3-4 anys, no? Perquè estem parlant d'una construcció i molta gent implicada i, per tant, doncs això implica un cert temps d'autoorganització, però també comprem habitatges per rehabilitar, habitatges que ja estan construïts, que ja estan sencers i que estan a la venda i, per tant, habitatges dels quals, gràcies a la Llei d'Habitatge de Catalunya, nosaltres tenim dret de compra preferent, perquè som una entitat, una promotora social sense ànim de lucre, doncs comprem aquests habitatges i busquem persones, no, que vulguin viure, no? Llavors, aquí a vegades estem parlant de processos que són de mesos, no? Per tant, hi ha molta disparitat de projectes perquè nosaltres volem demostrar que l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús doncs és un model que es pot adaptar a moltes realitats. Perquè al final la base és el que comentàvem al començament, la transformació social, el compartir i l'autogestió i entendre l'habitatge com un dret i no com un bé d'ús.
Correcte. I a les altres dues potes que entenc que cal que funcionin perquè això s'aguanti, les entitats financeres i per l'altra banda les administracions, com han respost? Han posat les piles? Estan a l'alçada? Ho entenen això de que no hi ha uns propietaris per hipotecar? Com ha
Pues
funcionat?
doncs està costant, això és de les coses que més costen, no? Però és veritat, i hem de ser justos, que a Catalunya tenim el cooperativisme doncs, té
Una llarga història.
una llarga història, trajectòria. De fet, aquest any, si no ho saben els oients, doncs, cooperativisme a Catalunya ha complert 125 anys, no? I, per tant, és dels llocs d'Europa i de Catalunya, segur, doncs, on està, i de l'estat espanyol, Catalunya, on està més desenvolupat, no? I això també ha fet doncs, que tinguem una sèrie d'entitats de cooperatives de crèdit, banques ètiques, no? Que són les que han apostat políticament per això, no? Perquè actualment només està finançant a través de les cooperatives de crèdit. I aquí hem de mencionar COP57, que és l'entitat pionera que va impulsar, que va la primera que va reconèixer els primers que va finançar els primers projectes d'habitatge cooperatiu, Fiare Banca Ètica, que és una cooperativa, però és una banca, o sigui, qualsevol pot tenir els seus estalvis i operar
Sí.
allà, que també ha finançat els projectes més grans, i també doncs ara també Caixa d'Enginyers i altres
Molt
banques
bé.
ètiques doncs, que estan apostant per això, no? I després també les administracions per la seva part, doncs l'Ajuntament de Barcelona li va costar, però està reconeixent aquest model i està ajudant a cedir sòls, perquè això a Barcelona no seria impossible, tal com està el preu per metre quadrat dels solars, doncs poder que les cooperatives puguin comprar un sòl, això és
Seria
inviable, perquè
impensable, sí.
els preus estan desorbitats a la capital del país, no? A altres llocs del país no, estem comprant sòls privats com a cooperativa, però a Barcelona, si no fos per això, i no només per això, sinó que un ajuntament, no, que la primera institució municipalista del país, doncs apostés pel model, no, doncs també va ser un segell de qualitat, no, i també va fer que moltes altres ajuntaments, i fins i tot la Generalitat de Catalunya, apostés, no. I ara, per exemple, doncs la banca pública que tenim al país, que és l'Institut Català de
Sí.
Finances, doncs també està finançant projectes d'habitatge cooperatiu, no. Llavors, això és el que ha permès que hi existeixin tants projectes. Si em dius si això és suficient, doncs no. A nosaltres ens agradaria fer un salt d'escala i arribar a tenir molts més projectes, no? Però per això és necessari tant que augmenti o que augmenti la banca ètica i la banca cooperativa, o que bé la banca tradicional també doncs, aposti aquests projectes i, per tant, aposti per hipoteques col·lectives i no privades, no? Que és actualment l'únic que estan fent, i després que la banca, el que ens agradaria més és que la banca pública del país doncs, apostés més i posés més recursos per poder tirar endavant aquests projectes.
Molt bé, doncs és qüestió de temps, eh? Si
Creiem que sí.
la banca ètica està trencant la llança, està obrint el camí a la que es demostri que això és viable, que és rentable i que hi ha retorn, és ben probable que la banca tradicional també s'hi posi. En tot
Sí, però
cas,
a nosaltres el que ens agradaria, i llanço el missatge també, perquè a vegades tenim molta gent que ens demana: «Ai, però per què no és més assequible? Per què no feu més projectes? Que jo m'hi vull apuntar». Jo sempre pregunto: «On tens tu els teus estalvis?». «Ah, els tinc». No vull dir una banca, però ens podem imaginar la banca on
En
tothom
tot
té
cas,
els
no és
diners. Home.
cap d'aquestes que tu has mencionat.
No, exacte. Però si nosaltres tenim els nostres estalvis en aquest tipus de banques que quan els hi parlem d'habitatge cooperatiu doncs, ens fan fora de l'oficina rient-se de nosaltres, doncs, òbviament, mentre tinguem els diners aquí, doncs no existirà més habitatge cooperatiu. Si volem que hi hagi més habitatge cooperatiu, doncs hem d'apostar per les cooperatives de crèdit i per la banca ètica i cooperativa. Per tant, animo a tothom a que posi els seus diners en banques que, a banda de no invertir en indústries armamentístiques i altres indústries del mal, doncs que apostin pel dret a l'habitatge, com som Fiare, com som COP57 i altres, Enginyers, etc.
Sí, senyor. Com per no dir que la banca tradicional, molts d'aquests, també han contribuït a que la situació de l'habitatge sigui la que és,
Per no parlar-ne, exacte.
per no parlar
Jo crec que
d'això i
tothom és
de...
conscient, no? Però moltes vegades hi ha quina mandra fer un tràmit que són 5 minuts
Sí.
d'internet ara mateix. Abans
Molt
sí que
bé,
havies
queda
d'anar a una
dit.
oficina i tot això.
Farem també la revolució amb això, però també podem fer una revolució quan anem a votar a les urnes, perquè els nostres polítics, els nostres parlamentaris, els nostres ajuntaments haurien de fer també passos per afavorir tot això. Està bé que Barcelona, la capital del país, també l'ajuntament més potent, amb més pressupost, es pugui permetre això i pugui donar exemple, però no està fora de l'abast d'ajuntaments més petits.
No. De fet, estem col·laborant amb molts altres ajuntaments. Barcelona va ser important perquè, bueno, perquè és la que tu has dit, té més pressupost i té més sol, no? Perquè és una ciutat molt gran, però actualment el mateix model de Barcelona, que és cedir sols a cooperatives, ho estan fent, a veure, vull fer un llistat sense deixar-me cap, bueno, algun em deixaré, però per mencionar els grans, Palamós, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, bueno, sí, per mencionar alguns, o sigui, que no, Manresa és una altra ciutat que està apostant molt per això, Lleida, també una altra capital, Girona també està en vies també desenvolupar-ho, i aquí hem d'estar ben orgullosos perquè hi ha totes colors polítics també, no? O sigui, tots els partits, sí, sí, és cert que hi ha un consens, després podríem parlar-ne de si tots els partits fan el que han de fer, no? Però sí que hi ha un consens polític molt, molt ampli de totes les forces democràtiques del Parlament de Catalunya per apostar pel parc social d'habitatge, no? Un parc on Catalunya, l'estat espanyol, no compleix un mínim d'estàndard europeu, no? L'estàndard europeu d'un parc d'habitatge social, la mitjana europea de la Unió Europea és d'un 20% del parc total d'habitatges, no? En Catalunya estem actualment un 0,2%. Vale, o sigui, aquesta és la realitat, bueno, que llavors segurament alguns partits voldrien que sigui el 40%, uns altres un 100%, i uns altres, pues, si s'apropa un 10%, pues, ja estarien contents, no? Llavors aquí hi hauria les diferències, però tothom vol augmentar aquest parc, és obvi i és necessari, és un consens polític molt ampli, no? Almenys de boqueta, no? Llavors tothom sap que això l'administració sola no ho pot fer. De fet, aquest 20% d'estàndard europeu no ho fan només les administracions públiques, no ho fan els ajuntaments europeus, no ho fan els estats, no ho fan altres administracions. Es fa conjuntament sempre amb entitats socials que sense ànim de lucre, com les cooperatives, però hi ha altres fórmules europees, però aquí són les cooperatives o hi ha altres fundacions de lloguer social, doncs, que estan gestionant el parc d'habitatge social, no? Llavors, estem demostrant les cooperatives que som una eina fonamental per ampliar aquest parc, no? I, de fet, el Parlament de Catalunya, el 2021, doncs es va aprovar una resolució que van aprovar totes les forces democràtiques, és a dir, totes excepte l'extrema dreta, van votar a favor de reconèixer l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús com una eina fonamental per augmentar el parc social. Per tant, estem molt contents perquè hi ha un consens polític i estem treballant amb ajuntaments de tots els colors polítics per tal d'impulsar projectes d'aquest tipus.
Se'ns acaba el temps, està sent molt interessant la nostra entrevista. Se m'ha quedat de poder parlar de tota la resta de coses que comporta l'habitatge compartit per les persones, com a la llarga pot ajudar-nos a viure d'una altra manera la integració social, acollir persones amb vulnerabilitat, amb risc d'exclusió i acollir-les dins de les nostres comunitats, fer-les part de la nostra família, parlar de com la gent gran es pot autoorganitzar per triar com volen viure al final de la seva vida. Però, i mira tu, igual farem un altre programa. Ara, que ens queden
Podem fer un altre programa o que la gent entri a la nostra web, sostrescivil.cat, hi ha moltes coses, com tu has dit, que la gent remeni i si hi ha qualsevol pregunta, doncs que es dirigeixin o bé al telèfon o bé al correu i els atendrem personalment.
Perfecte, doncs aquesta era el que t'anava a proposar, dir bé, en aquest últim minut, què li diem a les persones que, si estan interessats en el tema, volen participar? Que entrin a sostrescivic.cat, que participin, que feu sovint trobades online...
Sí, un cop al mes fem dues sessions informatives, una central a Barcelona i una virtual per tal de facilitar la participació de tothom. Un cop al mes fem una xerrada d'una hora o una hora i mitja on expliquem què fem, qui som i deixem temps per a preguntes.
Doncs començaríem per aquí, com amb tot, informant-nos, començaríem sapiguent on ens posem, però que sàpiga les persones que aquí poden trobar projectes que estan en marxa projectes que estan acceptant noves incorporacions de persones que volen viure amb aquest model, que poden fer moltes coses petites per participar i per fer més gran aquest projecte, des de decidir a qui voten quan els criden a les urnes, des de decidir on posen els seus estalvis i a qui li donen a guanyar els seus beneficis amb els negocis que fan. Molt bé, moltes gràcies, José. Ha estat un plaer. No descartis
gràcies
que tornarem a
vosaltres.
Avisar i que ens veurem.
A la vostra disposició, com sempre.
Molt bé, doncs continuem amb la Viniqui Pregunta. Endavant.
Coses de la Viquipèdia.
Bé, avui parlarem del diccionari. El diccionari és el complement de la Viquipèdia. En altres programes anteriors us hem esmentat una cosa que anomenem els projectes germans de la Viquipèdia, com Wikidata o Commons. I avui us parlarem del diccionari, que és un altre projecte germà. Si la Viquipèdia és una enciclopèdia, el diccionari és un diccionari, amb quasi 500.000 entrades. No són poques, amb paraules de la nostra llengua. Molts substantius coincidiran amb els dos espais. Per exemple, la paraula gos la tenim en el diccionari i també la tenim a la Viquipèdia. Però el diccionari ens aporta també definicions d'adjectius o verbs o preposicions que a la Viquipèdia no els trobarem pas. Més enllà d'incloure les definicions de lo que és, què vol dir aquella paraula, incorporar tota mena de recull lexicogràfic del que ara veurem alguns exemples. Tal com es defineix a la seva presentació del projecte, el propòsit és facilitar tota la informació que ajudi a comprendre una paraula en el seu context, evolució, usos i aspectes diversos, i fer-ho de forma descriptiva, sense jutjar el seu valor ni cap intenció normativa. Veiem un parell d'exemples. Què podem trobar? El gos, que l'hem esmentat abans. La descripció es redueix a dues línies, amb l'espècie, família, etc. I característiques molt bàsiques. Només dues línies. La resta, si algú vol aprofundir, s'haurà d'anar a l'enciclopèdia, és a dir, a la Viquipèdia. Però qui vulgui saber, però el gruix de la informació que trobem se centra en el mot i ens mostra la pronúncia amb un àudio, evidentment, l'etimologia, els sinònims, els derivats, les expressions col·loquials que s'han creat utilitzant aquesta paraula i el significat que té aquesta expressió col·loquial, la traducció a altres llengües, enllaços a diccionaris normatius, etc. L'altra paraula que us poso com a exemple és llegir, que és un verb, que en aquest cas, com que és un verb, aprofita per, a més de totes les coses que he dit abans, posar-nos la seva conjugació, una cosa que és molt important per persones que comencen a parlar la nostra llengua i que a vegades els nostres verbs poden tenir dubtes. I per tant, el diccionari és una eina molt interessant com a complement a aquest aprenentatge.
Una cosa que no has dit és que tothom pot editar el diccionari igual que la Viquipèdia.
Evidentment, evidentment. El que passa és que jo el diccionari crec que és molt més útil per a lectors que no dominen totalment la llengua i a vegades està oblidat.
Molt bé, doncs aquí tenim una altra eina que ajuda a recuperar, a protegir i a utilitzar la nostra llengua. Viquipèdia amb el català.
I diccionari.
I diccionari. Molt bé, companys, doncs fins aquí la nostra Viquipregunta d'avui. Avui hem parlat de cohabitatge, hem parlat de les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. I això és un tema que ha arribat i que ha arribat i per quedar-se, perquè parlarem més de cooperatives, d'associacionisme i de com fer un món més sostenible. No us perdeu les Viquipreguntes, que seguirem amb aquest fil. Recordeu, ens tornem a trobar a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM, en dues setmanes. I tots els nostres podcasts els trobareu a la nostra web, laviquipregunta.cat. També hi haurà la informació i els enllaços de cada capítol, així és que si ens voleu fer Viquipreguntes, ompliu el formulari que trobareu i estarem encantats de fer un programa i respondre-us. laviquipregunta.cat. No us oblideu. Petonets, petonets, una abraçada. Adeu, adeu, Viquifriquis.
Adeu,
que vagi molt bé.